Rovira i Virgili, una universitat propera i de qualitat, t'ofereix aquest espai.
Com dèiem, bones notícies, almenys una aquesta setmana. Per primer cop s'ha demostrat l'efectivitat d'un fàrmac experimental per endarrerir la progressió d'Alzheimer. Segons va informar ahir les companyies farmacèutiques Eisai i Biogen, en un comunicat, el medicament ha estat capaç de frenar el deteriorament cognitiu en fases inicials en un assaig clínic amb gairebé 1.800 voluntaris en què hi han participat concretament a l'Hospital de Sant Pau. El cap de servei de neurologia d'aquest centre hospitalari, l'Albert Lleó, un dels investigadors que ha participat en l'assaig, ha explicat a RAC1 els motius pels quals és tan important aquest fàrmac.
Fins ara no disposàvem de tractaments biològics d'alguna manera que hagin acabat l'estudi i que hagin demostrat aquest benefici. És a dir, que d'entrada, per un primer fàrmac, és un bon resultat, és una notícia positiva pel camp.
El fàrmac, que s'ha estudiat en pacients en fases, això sí, inicials de la malaltia, es diu lecanemab i funciona de la següent manera.
És un anticòs antiamiloide que es diu lecanemab, que és un anticòs que elimina una de les proteïnes claus a l'Alzheimer, que és la proteïna amiloide, que sabem que s'acumula al cervell de les persones amb Alzheimer.
És el primer cop que aquest fàrmac arriba al final dels assajos clínics, aconseguint una reducció de la malaltia d'un 27% en els pacients que han rebut les injeccions endovenoses de l'anticòs, com detalla l'investigador de l'Hospital Clínic.
Sempre és difícil dir un 27% és molt o és poc, però quan no hi ha cap medicament que hagi demostrat aquest benefici, és un gran avenç, perquè fins ara no disposàvem de tractaments biològics d'alguna manera que hagin acabat l'estudi i que hagin demostrat aquest benefici.
Corregeixo, Hospital de Sant Pau. El periodista de La Vanguardia, Josep Corbella, ho ampliava i ho explicava ahir a La Vanguardia. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Per què és tan rellevant aquest descobriment de lecanemab? És a dir, no hi ha a dia d'avui cap fàrmac que pugui lluitar una mica o a iguals, diguéssim, amb unes circumstàncies iguals com aquest medicament?
No, com aquest no. És important precisament pel que dèieu, perquè és la primera vegada que un fàrmac demostra ser capaç de frenar la progressió de l'Alzheimer en un assaig clínic. Això no s'havia aconseguit mai. Els tractaments que hi ha fins ara ni curen, ni reverteixen, ni frenen l'avenç de la malaltia. Aquest no cura, no reverteix, no fa que torni enrere, però endarrereix el procés, frena el procés. I això, amb el temps, pot ser molt important pels pacients, perquè vol dir tenir més anys de vida amb qualitat de vida i amb autonomia. No només pels pacients. Serà important, evidentment, pels pacients. Serà molt important, també, transcendent pel sistema sanitari, perquè, com has dit, aquest fàrmac ha demostrat la seva eficàcia en fases inicials de la malaltia. Per tant, hi haurà una demanda major de diagnòstic precoç, que en aquest moment hi ha un cert... No està estructurat per fer diagnòstic precoç d'Alzheimer a gran escala. I després també és molt important a nivell científic, perquè hi havia molta controvèrsia sobre el paper d'aquesta proteïna, la beta-amiloide, de la qual parlava el doctor Lleó, en l'Alzheimer. I aquest assaig demostra que la beta-amiloide efectivament té un paper en la progressió de la malaltia.
I quan es presentaran els resultats definitius d'aquest assaig per començar, és a dir, el que diríem, poder accedir a aquest medicament? En quin període estem ara?
A veure, l'assaig clínic continua. El que tenim fins ara són resultats a 18 mesos vista. I el motiu pel qual continua és perquè falta veure si més enllà de 18 mesos aquests beneficis es mantenen o si, com s'espera, fins i tot són superiors, perquè hi ha la hipòtesi que com més temps passi, més gran serà la diferència, el benefici d'evitar l'acumulació de proteïna beta-amiloide. Però això s'ha de comprovar. Aleshores, el que tenim fins ara són aquests primers resultats a 18 mesos. Es van presentar ahir en un comunicat. Es presentaran a la comunitat mèdica i científica el 29 de novembre en un congrés, en una publicació, i el que em deies, quan arribarà el comunicat de les companyies, el que deia és que sol·licitaran l'aprovació del fàrmac a Europa, Japó i Estats Units abans que acabi l'any fiscal 2022, que per ells és el 31 de març del 2023. Per tant, en algun moment dels propers 6 mesos, no van donar més concreció, en algun moment dels propers 6 mesos es farà aquesta sol·licitud.
Després, però, hi ha un altre escull, que és l'aprovació de l'Agència Espanyola del Medicament, que frena molts medicaments, i em consta, perquè ho sé, perquè no té, el govern espanyol no té diners per sufragar-los i pagar-los. I aleshores utilitzen l'Agència Espanyola del Medicament per no aprovar segons quins medicaments, que estan aprovats a tota Europa, però com que Espanya no els pot sufragar o no els pot pagar o la sanitat pública no els pot assumir, doncs els tenen congelats i els tenen paralitzats. I això està passant amb un grapat de medicaments que a Europa s'estan administrant i que aquí no s'administren perquè l'Agència Espanyola del Medicament no les aprova. No els aprova per què? Pues perquè no tenen un duro i perquè aquí van lligats del govern de torn. I si no hi ha diners, doncs no s'aproven aquests nous medicaments. Per tant,
una cosa és... Que deuen ser cars, són medicaments
cars. Sí, però clar. En funció... O sigui, una cosa és que ho aprovi l'Agència Europea del Medicament i una altra quan ens arribi aquí, que aquesta és una altra pel·lícula. En funció del cost que tingui aquesta pastilla o aquest medicament, que veurem com s'administra.
Efectivament, aquest problema que dius és real, està reconegut. Hi ha molts metges que l'han denunciat. I és que Espanya és un dels països de la Unió Europea on els fàrmacs aprovats a nivell comunitari triguen més en arribar. Els fàrmacs nous, els fàrmacs innovadors, que precisament perquè són nous i innovadors solen ser costosos. En aquest cas, per exemple, l'ecanemab de l'Alzheimer és un anticòs, és un tipus de fàrmac que els anticossos solen ser cars. No sé què passarà, no sé si trigarà molt o poc, però efectivament a Espanya que hi ha un problema amb el paper, diguem, de barrera de l'Agència Espanyola de Medicaments.
Bueno, canviem de qüestió.
Deixa'm aclarir una última cosa.
Sí, per favor.
Perquè és un... T'ho dic perquè és un tema de confusió sobre el qual em pregunten de vegades. Diuen, s'han presentat els resultats en un comunicat. Per què en un comunicat? I no s'han presentat directament a la comunitat científica perquè es puguin avaluar.
Allò que fan amb revistes.
Exactament. El motiu és que les companyies farmacèutiques que cotitzen en borsa estan obligades a fer públics els resultats dels assajos tan bon punt els tenen si poden afectar la cotització. És una qüestió legal. Això ho vam veure també amb la Covid, amb les vacunes de Pfizer, les vacunes d'AstraZeneca, i hi va haver unes certes queixes, és a dir, com és que ho presenten amb comunicats i no ho presenten en foros científics on se'ls puguin fer preguntes? Doncs és per aquest detall legal.
Molt bé, dit això, parlem de la ràbia, que va passar així com una cosa, en fi, com una curiositat, Catalunya, juntament amb el País Basc i Galícia, és una de les poques comunitats autònomes on la vacunació contra la ràbia dels animals de companyia no era obligatòria. Segons la responsable de Prevenció en Salut Animal de la Generalitat, Núria Ribas, s'està preparant un decret per aquesta tardor. Un decret perquè s'hagi de vacunar contra la ràbia, és a dir, sigui obligació. Quins animals, Josep, caldrà vacunar i per què es pren aquesta mesura?
A veure, el primer que s'ha de dir és que a Catalunya no hi ha ràbia. Ni a Catalunya ni a Espanya. No hi ha casos de ràbia ni en animals ni en persones.
I les rates, les rates tampoc? Sempre hi ha la fama?
Hi ha gent rabiosa, eh? Hi ha molta gent rabiosa que va més... I com més pugen els preus, la ràbia augmenta, però ràbia forta, eh? I poden fer tumultos, eh? Tumultuosos. Sí. Això ho has de tenir en compte. I et dic una cosa, jo dels gossos el que faig jo és mossegar-los amb ells.
Ah, sí?
De manera, eh? Sí. Mossegar-los abans amb ells. I així tu que li contagis amb ells, la ràbia. I no ell a tu.
I tu ja,
saps? I a ell no li passa res, perquè ella, com que...
Ja està acostumada.
Ho ha de passar, els gossos han de passar, és com els altres de varicel·la, que l'hem de passar. Ells l'han de passar. Jo veig un tio que estava assegut en una terrassa amb el gos allà, quan veig que va de pam, mossegava el cul del gos.
El cul,
cul o la part més...
El cul del gos són ganes de... Dic, anar a mossegar el cul del gos també són ganes.
Per darrere, clar. Però ràpid, ha de ser ràpid, eh? El gos no sap ni que li ha mossegat.
M'estic imaginant, o sigui, m'estic posant en situació de mossegar el cul d'un gos.
Si realment és...
L'altre dia vaig mossegar un d'aquells tan arrugats.
Sí.
Em vaig quedar enganxat amb els dits allà, no les podia treure. Vas passar molt malament, m'ofegava, eh? Són, estan doblegats, aquella gent. La pell, el que va fer la pell La va fer massa grossa, massa pel cos.
Sí, sí.
Després li ve gros, la pell li ve grossa.
És com un Michelin, un pneumàtic Michelin.
No hi ha res, no hi ha res. És pell duplicada. Sí, és curiós, eh? No es van posar d'acord.
No va tocar la carn.
No tocava carn. Tot plec de pell, sobre pell. Curiós, el gos està mal fet, eh?
Els hi va sobrar pell, no?, a l'hora de fer-lo.
Sí. Suposo que...
Va dir, mira, la plegarem i ja està.
Sí. I un va fer el cos i va dir que les vides passen les palfacs, no sé què, li va passar...
Allò que passa dels centímetres i les polsades...
Sí, exacte, Estats Units són polsades, als Estats Units són hectàrees, l'altre són milles, em sap que són milles quadrades, milles quadrades.
Sí, això que passa sovint.
Litros cúbics.
Sort que vostè és mestre de mestre de mestres, perquè està dient unes barbaritats que, francament...
Així les rates no tenen la ràbia? Sempre diuen que les rates a claveguera tenen la ràbia i tot això.
I ja estan els ratpenats?
No t'ho pregunto tu, li pregunto el científic.
I ja estan les guineus.
Calla, tu el dia xerres, hòstia.
Doncs fins on jo sé, aquí a Catalunya no.
Hòstia, però ara m'has desmuntat aquí.
Bueno, doncs aleshores, la pregunta és per què es pren aquesta decisió de vacunar... Bueno, i quin tipus d'animals seran els que caldrà vacunar? I per què es pren la decisió de vacunar contra la ràbia?
Els quals es va parlar ahir eren gossos, gats i fures, que són els que podrien arribar a transmetre la ràbia a persones. El motiu, l'argumentació, és que si entra aquí a Catalunya el virus de la ràbia procedent d'un altre país, com n'hi ha, per exemple, a Ucraïna, si entrés... i entressin animals infectats, com que els d'aquí no estan vacunats, veus? Els d'aquí serien molt vulnerables.
Veus?
I això podria ser un perill tant pels propis animals com per les persones que conviuen amb aquests animals.
N'has vist mai?
Aquesta és l'argumentació.
D'un gos amb la hidrofòbia? Antes es deia hidrofòbia. Pot ser que es digués hidrofòbia?
Sí, que es deia hidrofòbia.
N'has vist mai?
Doncs no.
Doncs fa feredat, eh?
És que a la vida no ho has de veure tot. És que, clar, és que no, però... si ho has vist mai, doncs no ho he vist.
No, feia por, quan arribava un gos...
Per tant, es veuran obligats a veure...
Gats, gossos i fures.
Gats, gossos i fures contra la ràbia.
La normativa que preveu aprovar el govern, en el supòsit que continuem tenint govern al llarg de la tardor...
Home, govern hi haurà. No sabem si en 3, 2, 1 o 0, però algú hi haurà.
La intenció del govern actual, per part d'una conselleria que té una consellera d'Esquerra Republicana, és que sigui obligatori vacunar de la ràbia gossos, gats i fures a Catalunya. L'obligatorietat de les vacunes en animals després es compleix com es compleix. Per exemple, a la resta d'Espanya, la vacunació de la ràbia és obligatòria en totes, en animals, en totes les comunitats excepte Galícia, País Basc i Catalunya. Però el nombre d'animals vacunats està entorn del 10-12%. Mm. Per tant, hi ha moltes persones que, tot i ser obligatori, no ho fan.
Claro.
Per què? Doncs perquè o no estan conscienciades, no, o perquè també el cost l'ha d'assumir la pròpia família propietària de l'animal, pel motiu que sigui. Però una cosa és determinar l'obligatorietat i després és tenir les eines perquè aquesta norma es compleixi.
Jo no em fio a les farmacèutiques, no. Jo els meus gossos, res de vacunes ni veterinaris. No, és el sistema, nena, és el sistema.
La pregunta és, i a les persones que el a vacunar-los també contra la ràbia o no caldria?
A veure, com que no tenim ràbia a Catalunya...
No cal.
Com a prevenció, com a vacuna preventiva, no cal. Existeix vacuna per persones de la ràbia. Ara, en el cas hipotètic i improbable que una persona resultés mossegada o esgarrapada per un animal amb ràbia, en aquest cas sí que seria convenient, perquè aquesta vacuna no només és útil abans per prevenir el contagi, sinó després d'haver estat exposat al virus, com diu senyor Buigas.
No, que això té raó, és perillós, vull dir que te la poden fotre.
Vostè sap que quins efectes són els que genera tenir la ràbia?
Les baves que et surten de la boca.
Sí, fa por.
Una cosa blanca que et surt.
Hi ha munt de gent pel carrer així, jo ho veig,
i boqueres blanques aquí...
Sí, però això no és tan gran ràbia, això és un problema de gent que té boqueres...
A mi se'm fa,
La boca.
El Josep Corbella que expliqui... A veure, primer, tranquil·litat, perquè t'has vacunat després...
Pensava que anaves a dir-li que com es fan les boqueres.
No, home, no. Els símptomes són els mateixos.
Alguna explicació deu tenir, que hi ha gent que té boqueres i altra gent que no. Ho saps, això? Ho saps, ho heu estudiat o no? Home, perquè hi ha gent que té boqueres aquí com...
Allò blanc, aquí a la punta dels llavis.
Saliva seca, aquí a la... Això ho saps per què passa?
Penso que del tema de la ràbia en saben molt més el senyor Barcelona.
No, però no és el tema de la ràbia, això no és la ràbia. És un boqueres, allò que...
Saps que hi ha gent gran?
No, gent jove, perdó.
Ah, sí? Home, jo conec... Ai, per favor, però què és això? Què ha fet no, aquest crit?
No està a les Rambles, eh? Està a les Rambles venent souvenirs. Home, per favor.
I no és ràbia. Ho vivis més amb gent gran, jo.
No, jo ho vivis amb gent jove i companys. S'acumula... Companys de professió i tot. Sí. Se'ls queda aquí...
S'acumula saliva, no?
I s'asseca. Se sap per què es passa, això?
Toni, no en sé prou d'això.
Bueno, saps. De no veure aigua, la saliva s'asseca. De no veure prou aigua. De falta líquid a la saliva.
Jo tinc una pregunta sobre la ràbia. Venga, no sobre les boqueres aquestes.
Però les boqueres és bona pregunta, eh?
Ara buscarem la informació. Però
no, cal que la busquis.
No?
Bueno, no ho sé.
Si la vols buscar, busca-la.
Sí, exacte.
I si no la vols buscar...
Exacte, tu mateixa.
Fes el que vulguis.
Ah. Sobre la ràbia, una pregunta. Clar, imagina't que et mossega un gos. Tu no saps si té la ràbia, aquell gos. Tu...
No, ja es veu, eh?
Però, a veure...
Es veu,
si...
quan algú té la ràbia.
Sí? Es veu ràpid.
Sí, home.
Tu com saps que t'ha passat la ràbia?
Tu mira't fixament un tio, un gos d'aquests amb ràbia, fot una mirada, ja se li veu.
I es veu, sí.
Ma, no t'has vist mai cap d'aquests, així, amb la ràbia?
Jo no sé, jo pregunto per si de casa el Josep Corbella, quina sintomatologia tindries?
Mira, et faré una cara del gos amb la ràbia, perquè et facis una idea quan te'l trobis, va? Estàs mirant? Marta, espera, mira.
Tregui una mica més d'escuma.
Torna-li a fer, torna-li a fer.
Notes diferència?
Noto diferència, però...
Tregui escuma, tregui escuma.
I si...
Sí, per favor. Quan tenen els gossos la ràbia, parlen.
Diuen això, es veu que així.
Sí, els fan
un son. Te voy a comer.
Hi ha uns sons que poden semblar que...
Clar, això sí que no ho he vist mai, de un gos que tingui la ràbia, que parli, digui, te voy a comer.
Com sí, el... No, es fan sons i a vegades...
Com el llop, sí, sí. Com el llop del que la putxeta vermella. Sí, no, te voy a comer.
No, això és com, quan mires una rajola que hi ha dibuixos així raros. Veus una cara? Veus una cara?
Sí.
És el mateix. Fan sons i a vegades sents una paraula.
Sí, val.
En fi...
Marta, no pateixis. Aquí a Catalunya no hi ha ràbia.
No hi ha.
No cal que t'amoïssis.
Ja està.
Passa per l'arbre.
No et passarà la ràbia.
Pues ja
estigues tranquil·la, que hi ha més gent. Gent rabiosa, sí.
Sí.
La ràbia no t'arribarà. Bueno, anem a...
Ara, per prevenir, el millor que podries fer és allunyar-te del senyor Buigas, sí, no fos cas.
Marta!
Va, més coses. Parlem de la nau d'Art, que es va, recordem-ho, estavellar contra l'asteroide Dimorphos.
Sí, com està, des...
Bueno, ara, el que anem a preguntar-li al Josep Corbella és si s'ha aconseguit desviar-lo o no. L'asteroide. Què en sabem d'això?
Doncs això és la part de la missió que encara no sabem, no trigarem gaire a saber-ho.
Doncs perdona, això és per això vam fer la missió. Per això es va fer la missió?
No, perdona, hi ha dues parts. La primera ha estat un èxit.
Bueno,
sí. I la segona encara no ho sabem. Et veig escèptic.
No, només pregunto que quan se sabrà, perquè clar, si tu has estavellat una nau però la roca ni s'ha immutat, doncs clar...
Aviam, se sabrà aviat. Aquest és un asteroide que té una òrbita de, si no recordo malament, 11 hores al voltant de l'asteroide més gran. El que es farà serà mirar si ha canviat l'òrbita. Hi ha com 40 telescopis de la Terra i telescopis especials mirant-lo i analitzant-lo. Per tant, en qüestió de dies sabrem en quina mesura l'òrbita de l'asteroide s'ha modificat.
Tema boqueres. L'Àfrica Pallero ha trobat la resposta.
Les boqueres.
Per què surten, diu, les boqueres o quelitis angular.
Quelitis angular.
Sí. Aparecen en las comisuras de la boca y los primeros síntomas suelen ser sequedad y enrojecimiento. Sí. Las boqueras suelen salir por una alimentación que no sea saludable, por gestos bruscos y por tener un débil sistema inmunitario.
Tres coses.
Sí.
Alhora o per separat?
No ho sé.
No, home, li dona les diferents causes, que poden ser tres causes. Tres causes.
Sí, podrien ser aquestes tres causes.
Bueno, més coses. Bueno, per tant, encara no ho sabem.
No, però, escolta, si em permets, haver tocat l'asteroide...
Bueno, sí, clar.
Sí, clar, sí, clar. Escolta, no és tan fàcil. No és tan fàcil, eh?
Fes-ho tu, Antonio. Escolta, toca un asteroide.
Posa't en el lloc.
Vinga, llença un coet i llença el...
Tu pots llençar una pedra amb una altra pedra, i aquella pedra, la més gran, no la mous.
Sí, no
té per què l'asteroide haver-se mogut.
Però només que es mogui una miqueta...
Però no té per què. És possible que hagi sortit bé. És possible que tu l'has estavellat. Sí, ara, que moguis el pedrusco, doncs, bueno...
Escolta, només pels oients que siguin tan escèptics com tu sobre l'èxit d'aquesta missió fins ara...
No, jo no sóc escèptic. Jo només et dic que, de moment, a dia d'avui, aquí ningú ha piulat de si s'ha canviat la trajectòria, no? Què és el que s'anava a fer?
Perquè encara no ho sabem, però... Mira, aquesta bestiola estava a 11 milions de quilòmetres de la Terra, es movia a 6 quilòmetres per segon i estava tan lluny que si li envies les instruccions des d'aquí, triguen una bona estona en arribar-li. Per tant, hi va haver un moment que se li va dir, mira, mira, bufona, a partir d'ara vas tu sola, a la nau. A la nau.
Ah, la nau.
A partir d'ara, com que si t'hem d'enviar les instruccions des d'aquí, no et donarem a la Diana, t'orientes tu soleta. I això se li va dir 4 hores abans de l'impacte, quan estava a 90.000 quilòmetres de l'objectiu. 90.000 quilòmetres és com 7 vegades el diàmetre de la Terra. I l'únic que tenia aquest pobre bitxo per arribar a destí era una càmera, per veure per on anava, un sistema de navegació sofisticat...
I tu encara vols que cregui que s'ha desviat l'asteroide?
No, vamos a morir!
El seu sistema de propulsió. Llavors, quan li diuen, ara vas tu sola, l'únic... al seu voltant no veia encara l'asteroide, estava a 90.000 quilòmetres i havia d'arribar a una pedreta de 160 metres només. Aleshores, va dir, doncs mira, jo tiro cap allà, que m'han dit que està cap allà. I quan estava a 20.000 quilòmetres, una hora abans d'arribar-hi, va distingir un punt blanc
i va dir, Déus,
això. Doncs vaig cap allà. I a mida que s'acostava, va poder distingir l'asteroide més gran i el més petit, va ignorar el més gran amb el seu programa de navegació, se'n va anar cap al més petitó i es va estavellar com un kamikaze i va fallar només per 15 metres al lloc cap on li havia dit que anés. Per tant, això té un cert mèrit, es va provar una tecnologia per impactar asteroides que no s'havia provat mai i que demostra que aquesta tecnologia pot ser útil en el futur per estavellar-nos contra altres asteroides. Aleshores, falta la segona part, efectivament, l'hem desviat o no? Això ho veurem els propers dies.
Mira, ara tot contesto. Hi ha dues bones notícies i una dolenta, vale? Guanyen les bones, estàs content? Estàs content?
Sí, home, i tant, sempre. Que les bones notícies guanyin sempre m'agrada.
Ah, va, veuràs que estaràs content. Aquest asteroide no, en principi no anava a tocar la Terra, no?
No.
És una prova, però molt bé, aquest no anava a tocar la Terra. La bona notícia, la primera bona notícia, és que l'han tocat. Bravo! La segona bona notícia és que realment, ja t'ho dic jo, l'ha desviat. Bravo! La tercera és que no tocava i l'han desviat i ara tocarà la Terra.
És per ganar tot.
Vamos a morir, joder!
És així.
Bueno, més coses. Parlem del paracetamol, que pot perjudicar el fetus durant l'embaràs. Per tant, consumir paracetamol amb excés s'associa a un major risc de patir trastorns lleus de neurodesenvolupament en els nens en edat preescolar. Trastorns com el dèficit d'atenció i la hiperactivitat. Això ens portaria, Josep Corbella, a reduir o prohibir el paracetamol durant l'embaràs?
Però tant no, perquè hi ha casos concrets, hi ha situacions en què el paracetamol a l'embaràs és convenient, sobretot per fer baixar la febre en casos en què la dona embarassada té febre, perquè el risc de la febre pel fetus és més gran que el risc que té el paracetamol. Però sí que és una recomanació de cara a no abusar-ne, a moderar-ne l'ús, a prendre'n al mínim temps possible i a la dosi més baixa possible per aconseguir l'efecte desitjat.
I és que normals no podem prendre...
Ah, les persones normals...
Vull dir, a veure, que no estiguin embarassades, doncs...
O mig embarassades,
No, mig embarassat no es pot estar. Estàs embarassat o no estàs embarassat.
Bueno, una dona que està embarassada d'un sol fill és mig embarassat d'una que té bessons. És la meitat.
No. Tant, pot estan embarassades les dues igual.
No, una la meitat que l'altra.
Entén-me el que vull dir. Vull dir, ens afecta, també...
No fa res, jo m'en foto 3 de gram cada vegada.
Què diu ara?
Com si fóssim paladins, no?
3 paracetamol de gram.
Però quin metge li ha dit que es prengui 3 grams?
El doctor Reventós.
Si una medicina va bé, 4 més bé. 4 vegades més bé.
Vostè em pot prendre 3 al dia.
Jo me'ls foto 3 de cop.
Són amb 8 hores de diferència, home.
Sí, però pots prendre 3 al dia.
Ai, per
favor. No, jo me'n foto 3... cada 8 hores.
Això ho deia l'Oles León, però no ho deia amb un paracetamol. Ella, a l'espectacle, deia, quan et fa mandra sortir això, l'Oles León et diu, un enantium i pa la calle.
Sí.
Un enantium i pa la calle. Sí. I ella recomanava, doncs això, un enantium cada dia.
Això fa vostè,
pa la calle.
Això fa vostè, que es fa tot.
Vostè fot 2 enantiums i cap a casa.
I tant.
Bueno, més coses. Acabem parlant d'aquest llançament de la NASA que entre l'huracà de Florida, que ho ha deixat tot, anegat. I que es van posposant els llançaments, no sé, potser ja ho deixem pel 2023, o què passa aquí?
Home, espero que, que el pugui llançar...
Està una mica agafat, no? Aquest coet està una mica...
Aquest coet està de pega,
perquè
ara que estava finalment arreglat i a punt per llançar-se...
Sí, ara l'huracà.
La NASA va decidir, per precaució, portar-lo a l'interior d'un edifici per protegir-lo dels vents. Perquè veien que arribava l'huracà. En realitat, la data de llançament prevista que tenien era dimarts. I dimarts no havia arribat l'huracà. Però hi havia el risc que si dimarts, durant el compte enrere, s'havia d'ajornar a última hora, s'havia de suspendre de nou a última hora el llançament, aleshores no tenien temps de transportar-lo a l'interior de l'edifici abans que arribés l'huracà, però... i els vents de l'huracà haurien pogut fer malbé el
coet. Però no està preparat per el calor, per tota la inclemència de sube-baja...
No?
Així no li fa res l'huracà.
Vostè és enginyer, no? I no ho sap?
Sí, però això dic...
Doncs si és sorprenent que pregunti això.
Però això dic que l'avion li fan la prova aquella que l'ala se la dobleguen com si fos un biquini.
Sí, però és un coet.
I el coet no t'aguanta...
El coet és un cilindre buit per dintre, perquè dins hi posa el combustible, i quan està a la torre de llançament està sense combustible, amb les parets molt primes, perquè interessa que no pesin gaire, podia resistir vents de fins a 140 km per hora. I les ratxes d'aquest huracà, allà a Florida, allà a la zona del Centre Especial Kennedy, han superat els 140.
Tenen mala llet, aquests ventots.
És que no podien trobar un altre lloc per llançar coets?
Sí, no, potser hauria de canviar un lloc que no hi hagi huracans, també seria un detall també de la seva part.
M'agrada molt, que trobo que és un comentari que hi afegeix un valor, allò que se'n diu sempre busques un valor afegit. El comentari seu de tenen mala llet aquests ventots. És un comentari amb un valor afegit important.
Sí.
Avui està inspirat.
Es pot dir d'aquesta manera, també. Sí. Té un valor referent.
L'altre dia, doncs... la Mercè em va llançar un munt de coets i tots van tirar munt.
A mi m'estranya lo de Florida, perquè jo vaig estar en abril i feia sol.
Sí, bueno, clar.
Però no entenc.
És que els comentaris són de veritat, eh?
Sí, no.
Per ajuntar-los tots...
D'alta qualitat.
Una calor.
Bueno, molt bé. No sé si se n'heu adonat, però avui heu fet com 8 o 10 preguntes que les heu fet, us heu contestat entre vosaltres.
Sí, no.
I heu passat a una altra cosa.
Bueno, perquè...
I surt Antoni i diu, més coses.
Bueno, més coses vull dir, perquè ja estava... Hi havia algunes coses que no calien ni respostes, perquè quan la pregunta és absurda no cal ni contestar. Josep Corbella, que tens una presentació, no?, d'aquí una estona, tens un acte.
Sí, tinc un acte de la Fundació XI, Science, Health and Education, que és Ciència, Salut i Educació.
Tu te'n vas d'aquí molt més sàvia. Cada dia te'n vas més sàvia.
Després
Després ja tu fas conferències sobre el que et diem nosaltres, eh?
S'ho amaga, però sí.
Sí.
L'aigua conga aquesta que porta, tiene gas, està aprovada.
No, és aigua mineral.
No, con gas. No.
Sí, home, però posa mineral con gas, posa.
Mm. L'aigua del mar ara serà aigua amb gas, ho has vist, no? Allò que està fotent els russos, allò? Serà aigua amb gas quan ens banyem? Serà un bitxí.
Pompicant.
Onades de bitxí.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, avui us heu superat.
Sí, molt, sí, molt. Sí.
És con gas, és con
gas. Ara tornem i us presentem l'escorxador. L'escorxador. Sap allò que vam fer vostè i jo?
Sí.
Que intentarem...
Que us veu dir què?
Que ens vam dir del nom del porc?
Sí.
Doncs no, d'això ens en ve parlar el Guillem Estadella.
No.
Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps quanta energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells.
Descobreix-les a castellsdeciència.urb.cat.